Són les 8. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'abric pel matí. Tot i que la jornada serà majoritàriament assolellada, amb valors màxims de fins a 16 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dijous, és 9 de gener del 2020, any que encara no ens acostumem, encara alguns no ens acostumem a dir, ens surt encara 2019. Tenim 2,6 graus de temperatura al nostre estudi, déu-n'hi-do la fred que fa. I esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Aquí comença el repàs a les notícies més destacades del Baix Empordà del dia d'avui. Benvinguts. L'Ajuntament de Palafrugell vol reordenar les terrasses de la plaça Nova per alliberar espai. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El consistori va encarregar a una empresa externa que fes una proposta que contempla agrupar totes les terrasses dels establiments prop de la pastisseria Merci i el Cafè Orient. Ahir el govern va començar les reunions amb els gestors dels establiments que hi ha a la plaça per consensuar amb ells. La proposta final al PSC hi està en contra.
La Bisbal es compromet a acabar les obres al carrer Ample durant aquest mes de gener, Dani Cortés.
Bon dia. Asseguren que van autoritzar una pròrroga a l'empresa adjudicatària per tal que l'acabat es completi al llarg del mes. Això vol dir que s'incomplirà el compromís d'haver acabat els treballs abans que acabés el 2019. Segons l'Ajuntament, hi ha un 82% dels treballs fets i un 75% dels materials utilitzats. La pròrroga costarà 100.000 euros a l'Ajuntament, segons el mateix consistori.
I l'Ajuntament de Palamós obre una nova convocatòria pel servei de socorrisme. Maria Monteix.
Bon dia. El consistori va aprovar la convocatòria en la darrera junta de govern local. Es preveu adjudicar una concessió del servei per 2 anys, prorrogables a 2 més, i iniciar la seva activitat el primer cap de setmana de juny.
Les 8 del matí i 2 minuts. La flota de la gamba de Palamós inicia la veda que s'allargarà durant 2 mesos.
Les 16 embarcacions de la gamba de Palamós es quedaran a port durant 2 mesos per facilitar la regeneració natural dels seus caladors de pesca. Els pescadors tornaran a la feina el proper 5 de març.
I la Bisbal, que presentarà els projectes de cooperació internacional i ajuda al codesenvolupament que subvenciona l'Ajuntament. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Serà en un acte aquest divendres 10 de gener a 8:15 del vespre a l'Amfiteatre del Mundial. L'acte es titula Solidaritat en Acció des de la Bisbal d'Empordà cap al món.
I després de vacances de Nadal, les reserves de sang baixen un 25%. Per això, per aquest motiu, s'ha iniciat una marató de donacions de sang.
Volen aconseguir 10.000 donacions fins al dia 17 de gener. Ara tenen reserves per 6 dies i és òptim tenir-ne 10. Ahir vam parlar amb la Meritxell Casacoberta, responsable de campanyes del Baix Empordà del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que ens va explicar que una donació de sang pot salvar 3 vides. Així que de seguida us expliquem quins punts importants hi haurà al Baix Empordà on donar sang.
I si mai teniu ocasió de baixar a Barcelona a fer una visita al Banc de Sang i Teixits, que es pot visitar, és un edifici espectacular. Us impressionarà la manera... Us impressionarà l'edifici en si mateix i us impressionarà les sales de tractament on s'emmagatzema i es tracta la sang abans de ser emmagatzemada. Una visita que val la pena fer. 8 del matí i 4 minuts, moment per la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui?
Doncs, un cop ja superat l'equador de la setmana, ens seguim trobant amb una situació meteorològica d'estabilitat atmosfèrica i temps majoritàriament assolellat. A la tarda, el vent de Garbí guanyarà una mica d'intensitat amb cops de força moderada. La temperatura no experimenta gaires canvis, amb valors mínims a l'interior del Baix Empordà entre el 0 i 2 graus i temperatura màxima de fins a 16 graus. Demà, matí més ennuvolat, amb el pas d'un front que podria portar algun plogim. De moment, els models però indiquen poca o nul·la precipitació per demà al matí i pel cap de setmana ja avancem que torna a dominar les altes pressions.
Gràcies, Albert Aparicio. Doncs, si volem fer un cop d'ull al termòmetre, hem començat el programa parlant d'aquests 2,6 graus, d'aquests 2 graus i mig de temperatura a fora del nostre estudi, però, vaja, a Albons en tenim 2,7, a Begoni tenim 2,8, a Sant Feliu de Guíxols n'hi ha 4,2, la temperatura una mica més alta a Arran de Mar, 2,3 a Vilopriu, 2,8 a Torroella de Montgrí. És la temperatura que marca el termòmetre llarg i ample en alguns dels pobles de la nostra comarca. I avui, que és dijous 9 de gener, felicitem la Joan Chandos, més coneguda com a Joan Baez, la coneguda cantant americana de música folk i protesta que celebra el seu aniversari en fa 79. I com que segur que és un oient habitual de Ràdio Capital, la felicitem, Marc Clapés.
Aquesta cançó és una versió que va fer d'una peça de l'any 1910 i que era un himne del moviment sindicalista. Baez li va donar el seu toc personal a finals dels 60 i posteriorment va tornar a ressorgir gràcies a la sèrie Verano Azul i a la curiosa versió que en van fer del barco de Chanquete no nos moveran, del barco de Chanquete no nos moveran, la 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 la.
Jordi, vols sortir amb barca aquest cap de setmana?
No sabia que en tenies.
Què va? Navego gràcies a Multiboat. És un servei de l'Escola Nàutica Baix Empordà que et permet navegar des de 39 euros al mes amb una àmplia flota d'embarcacions i sense despeses extra. Si vols més informació, pots entrar a escolanauticabaixempordà.com o trucant o enviant un WhatsApp al 603 84 17 27. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
T'agradaria jugar al futbol sala? Vine a provar-ho al Vall-llobrega Club Futbol Sala. Necessitem noies nascudes entre els anys 2002 i 2007 per completar l'equip juvenil. Pots provar sense cap compromís els dimarts i dijous a la tarda al pavelló de Vall-llobrega. Per a més informació, truca al 639 55 35 41. 639 55 35 41.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 8 minuts de les 8 del matí. Demà a 2:15 de 8 del vespre, a l'amfiteatre del Mundial, això és a la Bisbal, es fa l'acte de solidaritat en acció des de la Bisbal cap al món. S'hi presentaran els projectes de cooperació internacional i ajuda al codesenvolupament que subvencionarà l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Quins són, Eugènia? Explica'ns una mica el detall d'aquest acte.
Doncs es farà una xerrada a càrrec de Jordi Planes, titulada Tsunami 4.0 a la vista, que presentarà l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2020. També, com dèiem, es presentaran els projectes que l'Ajuntament finança, com Educal, que vol dir educadors catalans amb Amèrica Llatina, també un menjador social a Altos Piquiot de Xile, amb Núria Felip de Ponent, i també s'exposarà la iniciativa Agermanament sense fronteres, una proposta de cooperació educativa en arts plàstiques a Bot Macac, que és el Camerún, a càrrec de Salvador Cortadelles. I serà present també el projecte Chevy, de la mà de Paco Muriana, que presentarà el seu treball per contribuir a la construcció de serveis sanitaris al Senegal. I Olga Grueso i Estefania Lluç presentaran el projecte ONG d'Agua, que té l'objectiu de protegir els drets dels nens del menjador d'un menjador de Buenaventura a Colòmbia. I l'acte acabarà amb la taula rodona, debat i torn obert per la participació del públic assistent, la cooperació motor de transformació social. Així es dirà aquesta taula rodona. Maite Bravo, que és la regidora d'Acció Social i Ciutadania, ha dit que cal revaloritzar aquest activisme de cooperació com a eina d'acció social i que les aportacions tinguin incidència positiva i real als països on es coopera, que millori la vida de les persones, que se'n responsabilitzin i també se'n sentin partícips.
Doncs precisament amb una d'aquestes persones que participarà demà en aquesta presentació, la Núria Felip, que és pedagoga i educadora. La saludem en aquest moment. Senyora Felip, bon dia.
Bon dia.
Vostè és responsable de presentar aquest projecte Educal. Què és Educal?
Mireu, Educal és una petita entitat de les comarques gironines, que tal com heu dit fa un moment, vol dir educadors catalans amb Amèrica Llatina. Som una petita ONG que va sorgir de les escoles Cor de Maria de Catalunya i que ara camina, doncs, paral·lela a aquesta entitat educativa i que organitza bàsicament projectes a Xile ara actualment. També n'havíem fet a Brasil, però ara bàsicament ens centrem a Xile. Tant a Santiago, en un barri suburbial, com al nord de Xile, que és el cas aquest any el projecte que hem presentat a l'Ajuntament. Ben bé a la part nord de Xile hi ha una petita ciutat que es diu Alto Hospicio, en el qual doncs, es fa un menjador social. I aquest any és el que nosaltres presentem i ja estem duent a terme des de fa 5 anys.
Escolti, vostè ara m'està parlant de Xile i Xile fa uns mesos que té una situació convulsa, una situació política convulsa, que això pot condicionar la seva actuació que puguin fer allà?
En principi no, és a dir, estem al cas de tot el que està passant i les nostres contraparts, tant les de Santiago com les d'Alto Hospicio, doncs ens tenen el cas de tot el que va succeint. Realment hi ha moments de molta violència i que per tant dificulten en algun moment la nostra actuació, però també hi ha uns moments de calma relativa en què es pot continuar fent. Mira, l'altre dia estàvem parlant amb la Sílvia Leche, la nostra contrapart a Santiago, i ens deia que durant el dia hi ha pau relativa i és durant la nit quan és molt complicat circular i per tant la nostra activitat ja no té lloc. I al nord doncs, també passa tres quarts del mateix. De fet, el menjador té... Nosaltres ens encarreguem del menjador dels dissabtes i per tant és l'hora de l'àpat del migdia i hi ha una tranquil·litat relativa. Ja hi ha dies en què segurament la cosa és perillosa, però, vaja, les nostres contraparts estan tranquil·les i poden fer bé la seva feina.
Jo, de fet, li he de dir que no hagués dit mai que Xile, que sempre ha passat per ser un dels països amb un nivell de desenvolupament més alt de tot Llatinoamèrica, no hagués dit mai que Xile fos necessari un projecte d'aquest tipus.
Mireu, a Xile hi ha un problema molt greu, que hi és una polarització molt gran de la població. Hi ha gent molt rica, però gent molt pobra. Jo recordo la primera vegada que hi vaig anar, l'any 96, i per tant fa una eternitat i mitja, vam visitar uns campaments fets de palets de fusta, perquè ens entenguem. A mi em va caure l'ànima als peus, jo allò no ho havia vist mai. Era una cosa horrorosa, sense aigua corrent, sense electricitat, havia plogut, estava tot enfangat. Era una cosa... De fet, no sé si teniu el cartell de les jornades que es fan demà.
Doncs,
hi ha una foto...
No el tinc davant, però ara mateix
el buscaré. No el teniu. Hi ha una foto, que és meva, de la primera vegada que vam anar a Xile, no? Que es veu nens amb un carretó que portàvem fustes a mon nivell nosaltres, xops de la baix, i és ben bé perquè havia plogut i estaven xops del carrer.
Ja veig, veig la fotografia. Sí? Surten aquests tres nens, una nena, una nena i un nen en primer pla i un nen en segon pla, és aquesta,
En segon pla, efectivament.
Sí,
doncs, aquell barri jo el tinc molt a dintre el cap, de com... Ara ja no existeix, És a dir, sí que hi ha hagut una certa evolució, però malgrat tot continuen havent-hi bosses de pobresa. I, per exemple, què ens passa al nord? Que hi ha molts, bueno, és una zona de molts terratrèmols. I a Alto Hospicio n'hi va haver ni un fa 5 anys, molt potent, de, no recordo si era gairebé magnitud 7, però és que després cada 2 anys hi ha un magnitud 5, que aquí un terratrèmol de magnitud 5 ho tiraria tot a terra.
Yeah.
I allà, doncs, esclar, ho arreglen una mica i al cap de 2 anys, brum, els hi torna a caure, no?
Yeah.
Vull dir que és, tenen aquesta situació també dramàtica, que és complicat refer-se de les patacades, no? Perquè això, quan estan una mica refets, els hi torna a venir una terra a terra, els hi torna a tirar a terra.
Mm-hmm.
I això, hi ha molta, molta desigualtat econòmica. Santiago, és ben la seva vida.
Ui, senyora Felip, li he de dir que tenim algun problema amb la comunicació, un problema de cobertura.
Ara millor?
Sí, ara sí? La sento bé.
Aquestes coses
passen al Baix Empordà.
Sí, sí.
Vivim a l'àrea de tecnologia i al Baix Empordà tenim problemes encara per parlar per telèfon, però vaja, està
molt
bé.
Molt gran, certament.
Escolti, concreti'm una mica, quan una vegada són allà, quines són les accions que fan? Què és el que hi fan vostès? Vaja, quin material porten?
Material no en solem portar massa perquè seria molt car portar-lo directament des d'aquí. És a dir, nosaltres el que fem és recollir alguns fons, sigui de les institucions, sigui d'alguna escola, sigui d'algun particular, i amb aquests diners doncs allà comprem el que ens fa falta en aquell moment. Hem fet casals per infants, i per tant hem fet els tallers de pintura de cares, de maquetes, de cinema, del que sigui.
Uh-huh.
Hem fet tallers també per gent gran, que la primera vegada que vam fer era un territori verge per nosaltres, perquè la majoria som educadors els que hi anem, i per tant estàvem habituats a tractar amb mainada, però no amb gent gran. I els tallers amb gent gran va ser una cosa molt positiva, molt rica per nosaltres. I van ser, bueno, els mateixos tallers, entre cometes, que faríem amb els nens, doncs amb els avis, no? De pintar mandales, de decorar testos, per plantar flors, el que sigui, no? O fins i tot un taller de guitarra, o un taller d'informàtica, És a dir, coses que a ells els hi eren útils en aquell moment. I va ser molt ric, també. I ara això, últimament, això, el tema del menjador, que evidentment nosaltres el que fem és enviar els fons que recollim, mira, ahir mateix vam rebre 750 euros d'una institució i els vam enviar a Alto Hospicio i bueno, ja els tenen, ho fem per Western Union i és la manera immediata que ells tenen els fons i per tant poden comprar els aliments o els medicaments o el que creguin que en aquell moment necessiten la gent que atenen. Mm-hmm. Perquè no és només l'alimentació, sinó també tema de roba, tema de medicines o el que faci falta, el que els necessita en aquell moment la gent que atenen.
I senyora Felip, en parlar de diners, de quin volum de diners estem parlant quan es fa un projecte d'aquest tipus?
Mira, nosaltres, com t'he dit al principi, som una entitat molt petita. Tenim un pressupost anual d'uns 4-5 mil euros. Et pots imaginar que, per tant, que és molt poqueta cosa.
Sí, però si vostès han de viatjar cap allà, et dono per fet que es paguen vostès el bitllet, perquè si no amb aquest pressupost...
Oh, i tant! Oh, i tant! No, és a dir...
Amb aquest pressupost ja no dona ni per viatjar gairebé.
No, és a dir, tots els viatges que nosaltres hem fet, cap ha sortit de les arques d'Educal. Tots els diners que nosaltres recollim són per la gent d'allà. És una decisió personal, és a dir, no em fico amb altres entitats que puguin decidir d'una altra manera, però nosaltres preferim doncs fer servir els diners que recollim per les accions concretes que es necessitin allà, i en canvi el bitllet, doncs, qui pot se'l paga i qui no pot no se'l paga, i si un any no hi podem anar, doncs no hi anem perquè ja hi ha gent allà que ho fa, perquè és important això, però nosaltres ho tenim molt clar, que l'important és el codesenvolupament, és a dir, són ells mateixos els que han d'intentar tirar endavant, amb la nostra ajuda si cal, però amb les seves mans. És a dir, és important la feina dels voluntaris que tenim allà i de la gent que treballa i les contraparts i el que sigui que fan la feina i que la fan molt ben feta.
Aquesta és l'altra. Quantes persones participen d'aquest projecte i com ho feu per coordinar-vos?
Mira, a cada, tant a Santiago com a Alto Hospicio, hi ha un responsable, que és amb qui nosaltres parlem directament. A Santiago hi ha una noia, la Sílvia, que és una noia de Barcelona, que fa molts anys que se'n va anar a viure allà, i que ella és la coordinadora del projecte. I, per tant, ella és la qui busca la gent que l'ajudarà. Si té doncs, una necessitat de fer alguna cosa amb nens, busca els voluntaris que l'ajuden. I hi ha més gent que ens ajuda en aquest sector. I la part del hospicio, la nostra contrapart, és una parròquia, i tenim un mossèn que és el responsable, i és el mossèn el responsable, per dir-ho d'alguna manera, també de buscar els voluntaris, doncs, que fan el menjar i que els serveixen i que ajuden en la parròquia. Mm-hmm. Per tant, és això. Nosaltres directament ens relacionem amb la contrapart, i és la contrapart qui busca l'ajuda concreta en cada cas. Hem tingut voluntaris a Santiago joves que han fet colònies, hem tingut voluntaris, gent gran, que també ens han ajudat. Per tant, tenim una xarxa bastant extensa, eh? Però sí. Bueno, és una xarxa també mòbil, perquè un any són uns, els altres anys doncs, potser un marxa i l'altre arriba. Bueno, i la gent gran doncs, també ha tingut la mala sort que algun dels més actius es va morir fa poquet, i també són pèrdues doloroses. Però hi ha una xarxa potent que ajuda amb el que anem fent.
Deia vostè fa un moment, bueno, estàvem parlant, vaja, en definitiva, dels recursos que destinen a fer aquests projectes, però qui i com es decideixen els projectes que s'entomaran cada any a l'hora de decidir?
Mira, el primer divendres de gener, és a dir, ja ho hem fet, perquè era el dia 3, ens reunim amb la contrapart de Santiago, que és la que ve per les vacances de Nadal a visitar la família, i aprofitem per fer l'assemblea general de l'entitat. És una cosa que ja fa molts anys que ho fem així, perquè ens va bé i així la sentim a ella i ens fa l'informe una mica de com està la situació. I és en aquell moment on la Sílvia ens diu, mira, aquest any ens aniria bé que féssim un projecte, doncs aquest any, per exemple, ens va demanar una cosa per avis d'envelliment actiu, de fer tallers per avis, per tallers de memòria, per prevenir l'Alzheimer. Doncs val, doncs aquest any prepararem aquest projecte i ara ens trobarem el mes que ve, un dia, altra vegada tots nosaltres. Som una dotzena, Educal tampoc no és que no som una gran entitat, però som una dotzena. I ens trobem i redactem una mica els projectes en funció del que ens demanen des d'allà. Ja sabem que el menjador l'haurem de continuar, ja sabem que un projecte de beques escolars també l'haurem de continuar, però aquest any afegirem aquest tercer d'envelliment actiu. I per tant, doncs, aquell dia ens trobem, revisem el que tenim fet els altres anys, canviem coses, afegim fotos que ens han enviat, bueno, i retoquem una mica, però sempre en funció del que ells ens demanen. Ja. No som nosaltres els que decidim, ni molt menys, perquè no som ningú nosaltres, sinó que són ells que diuen, mira, aquest any necessitaríem tal cosa. Doncs vinga, fila l'agulla i endavant.
Estem parlant amb la Nuri Felip, que és una de les membres integrants d'Educal, que és una entitat que aquest divendres presentarà en el Teatre Mundial de la Bisbal, serà una de les entitats que presentaran el pla d'acció, un pla d'acció que es diu Solidaritat en Acció, impulsat des de l'Ajuntament de la Bisbal. Escolti, quin grau de suport els hi dona l'Ajuntament? Estan vostès contents amb el suport? Troben a faltar alguna cosa?
No, la veritat és que l'Ajuntament de la Bisbal també és un ajuntament petit i, per tant, els recursos que té són limitats. Però sempre ens ha donat suport en qualsevol acte que hem volgut organitzar. Hem fet alguns festivals per recollir fons, a part del que ens destinen ells, i sempre hem tingut un interlocutor vàlid. I s'ha de dir que fa molts anys que tenim un interlocutor vàlid, malgrat hi ha hagut doncs, canvis de govern i el que sigui, sempre hem tingut en els últims, com a mínim, 10 anys que jo fa que... 15 que ja tenim Educal fundada, sempre hem tingut interlocutors i sempre doncs, hi ha hagut aquest suport econòmic des de fa més o menys 10 anys, jo crec, més cap aquí, perquè no hi havia les subvencions de cooperació que hi ha ara.
Quants diners aporta l'Ajuntament en aquest projecte, en aquest concret,
No, a tots quatre aporta el mateix, Com que té poquets diners, a tots aporta 1.200 euros. Si no vaig errada, almenys fins fa uns anys era així, i jo crec que aquest any també és així,
Si l'Ajuntament hi aporta 1.200, la resta de recursos fins a arribar a aquests 400.000 dels que en parlava vostè surten de la seva pròpia iniciativa,
Sí, la Diputació de Girona també ens hi ajuda. Des del Cor de Maria de la Bisbal es fa una campanya i també ens hi ajuda. L'any passat també hi va haver una campanya a l'escola de Flaçà, a l'escola de primària infantil de Flaçà, i també ens van ajudar. I si no, llavors, si no arribem, llavors busquem alguna altra, no? Fer alguna obra de teatre o vendre algun producte de merchandising, no? Fa dos anys vam fer bolis, vam fer bosses... Bueno, una mica per acabar d'arribar aquests diners...
El màrqueting arriba a la cooperació,
Oh, i tant que sí, no? És a dir, es tracta doncs d'arribar això, aquests 4.000 o 4.500, bueno, el que sigui, no? Que cada any puguem, no? Perquè si un any arribem a 3.000, doncs n'enviem 3.000. I un any doncs que estem feliços i contents i podem arribar fins a 5.000, com ha sigut aquest any passat, doncs imagina't, allà ballen per un peu. Estan molt contents.
Doncs escolti, nosaltres, com a mitjà de comunicació, diners no li podem posar perquè som un mitjà molt petit, que no tenim, no disposem de recursos pràcticament, però el que sí que li puc dir és que cada vegada que vostès organitzin una campanya posis en contacte amb nosaltres, que en farem Perfecte. Difusió, ja sigui a través de anuncis publicitaris o vaja, o fent ressò a través d'entrevistes com aquesta que li estem fent. Per tant, Perfecte. Escolti, a la seva disposició per totes aquelles doncs... coses que serveixin com a mínim per intentar millorar, ni que sigui en una petita part, la vida de la gent.
Perfecte, doncs t'agraeixo molt i et prenc la paraula i guardo el teu telèfon.
Doncs guardi el telèfon i compti cada vegada que ho necessiti. Senyora Perfecte. Núria Felip, gràcies per atendre la nostra trucada i acabi d'esmorzar, que a més l'he enganxat just amb el melindro a la boca, eh?
Sí, molt bé, ara vaig acabar, però no patiu. Moltes gràcies pel ressò que em feu.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Vinga, bon dia, adéu-adéu.
D'aquí a 5 minuts seran 8:45 del matí. Fem una petita pausa i seguim al Supermatí amb el relat de l'actualitat de la comarca.
El nou Mitsubishi ASX20 arriba al Baix Empordà. Vine a veure l'Auto Mont-ras i, com sempre, tenim els millors vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya, número 19 de Mont-ras. Truca'ns al telèfon 972-308-984. 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per a tu.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Quatre minuts i 8:45, l'Ajuntament de Palafrugell vol reordenar les terrasses dels establiments que hi ha a Plaça Nova. Sobre la taula ja hi ha una proposta ferma del consistori, però s'obre introduir-hi canvis després d'una ronda de reunions que es farà amb els propietaris dels establiments i que tot just va començar ahir. Ens ho explica en Pedro Ruiz.
El govern, format per Esquerra Som, Gent del Poble i Junts per Catalunya, va portar ja aquesta iniciativa al ple del mes de desembre. El consistori va demanar a una empresa externa una proposta sobre aquesta possible redistribució. Aquest estudi suggereix agrupar les terrasses en el sector sud, concretament a la zona de la pastisseria Merci, i el que faria en Lluís Ros és el regidor d'Obra Pública de Palafrugell.
Sí, la proposta és que agrupem les terrasses, els agrupem i tindrà una oferta doncs lúdica i de gust dels bars i restaurants a plaça, però agrupant en un costat i deixant perquè estús més de lleure doncs el del 50% de la plaça.
Segons Ros, aquesta proposta es va presentar a les persones amb negocis a la plaça i afirma que els van demanar que fessin esmenes si no estaven d'acord amb algunes qüestions o bé que destaquessin els aspectes positius d'aquesta proposta. El regidor diu que després de fer la presentació ahir van mantenir la primera trobada i que ha estat positiva. Assegura que la decisió que s'adopti sobre aquest tema serà consensuada i que hi participaran els operadors.
En qualsevol cas, el consistori estudiarà, diu, les propostes dels operadors, però sí que posa dues condicions que són inalterables.
Sí, una és que la proposta compleixi amb les mesures de seguretat, és a dir, que els carrers quedin alliberats, i l'altra, que el 50% de la plaça sigui d'ús públic. Per la resta, sosté que qualsevol suggerència dels establiments serà integrada perquè busquen fer-ho de manera acordada. Ros planteja, de fet, que també estudien traslladar una proposta similar en el cas de la plaça Promontori de Llafranc.
I l'oposició també ha parlat d'aquesta iniciativa. El PSC, d'entrada, ja hi està en contra.
Els socialistes rebutgen la idea que planteja l'executiu municipal. Juli Fernández, que és el seu portaveu, ha manifestat aquesta emissora que és una mesura no consensuada i que trenca l'estètica de la plaça.
Pensem que això, la seva proposta que fan ara, trenca l'esprit d'aura de la plaça. Jo crec que inclús trenca bastant els visuals i, a més, no permet que els treballers tinguin un producte diferenciat. Per tant, estarà sentat en una terrassa, sembla que estarà de sobre de l'altra, no? Penso que és un greu error.
El líder socialista palafrugellenc afirma que des del seu grup consideren millor mantenir la proposta que ells van posar en marxa l'any 2016 en un conveni firmat amb els establiments. Fernández també ha anunciat que demanarà explicacions pel cost de l'estudi de l'empresa externa. El cost, segons ha pogut saber Ràdio Capital, ha vorejat els 12.000 euros.
I de la reordenació d'una plaça a les obres públiques i de Palafrugell a la Bisbal. Perquè el seu ajuntament A més, aquest dimecres un comunicat en el que assegura que les obres dels carrers Ample, Valls i Antic d'en Colomer s'acabaran aquest gener després de diversos endarreriments. Asseguren que van autoritzar una pròrroga a l'empresa adjudicatària per tal que l'acabat es pugui completar al llarg d'aquest mes, Dani Cortés.
Això vol dir que s'incomplirà el compromís d'haver acabat els treballs abans que acabés el 2019. Segons l'Ajuntament, hi ha un 82% dels treballs fets i un 75% dels materials utilitzats. Falta per acabar d'enllestir el paviment i col·locar els punts de llum i mobiliari urbà. A més, encara quedarà fer un tall de trànsit d'un parell de dies a la travessera de la C66, l'avinguda 6 d'octubre de 1869, davant les voltes, per connectar serveis. La pròrroga implicarà una despesa extra per l'Ajuntament de 100.000 euros. L'endarreriment de les obres es va anunciar a l'últim ple municipal i va causar indignació a les files de l'oposició, tal com explicava llavors en Manel Magrinyà. La pujada de sou de l'alcalde un 25% per adequar-lo al que percep el Consell Comarcal i l'anunci que les obres del carrer Ample no s'acabarien en el termini previst, això suposa una despesa suplementària, no van ajudar precisament a calmar els ànims del PSC, Compromís per la Bisbal i Tots per la Bisbal.
Han estat unes obres, Dani, amb descobriment medieval inclòs.
Sí, ho explicàvem a l'agost, la torre rodona de grans dimensions que es va descobrir al carrer Ample per les obres de remodelació del casc antic de la ciutat, un cop documentada, es va tornar a tapar de la mateixa manera que es va fer amb troballes anteriors que s'havien realitzat en aquest punt. Aquestes estaven situades a l'entrada del carrer Sant Jaume i al carrer Valls d'en Colomer, també pertanyien a l'antiga muralla medieval de la ciutat, i totes elles constitueixen mostres importants de la riquesa patrimonial de la Bisbal, que han quedat documentades i tapades, un procés que des de l'Ajuntament i des de la Generalitat aplaudeixen, diuen que és el procés que s'ha de fer en un espai en què no es poden obrir les troballes al públic.
Gràcies, Dani. Muralla descoberta a la Bisbal. I després de les vacances de Nadal, les reserves de sang baixen un 25%. És per això que s'ha iniciat una marató de donacions de sang per aconseguir 10.000 donacions a tot Catalunya fins al dia 17 de gener. Actualment es tenen reserves per 6 dies i el que és òptim és tenir-ne per 10. I és important, a més, perquè amb una donació de sang es poden arribar a salvar fins a 3 vides, Eugènia.
En una entrevista a Ràdio Capital, la Meritxell Casacuberta, que és la responsable de campanyes del Baix Empordà, del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, va explicar que les reserves també baixen, no només a les vacances de Nadal, sinó també, per exemple, als ponts llargs, Setmana Santa o vacances d'estiu. Per això hi va haver un punt de donació a Santa Cristina d'Aro el dia 20 de gener i serà a Parlavà, i el dia 25 a Palafrugell. Doncs dia 20 de gener a Parlavà, dia 25 a Palafrugell. Però sempre hi ha punts fixes de donació, com per exemple l'Hospital Trueta de Girona. En concret, a Torroella, la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Palamós, de donacions en general. Tot i així, també posen autobusos al passeig de Sant Antoni de Calonge, per exemple, perquè hi pugui anar molta gent dels pobles de la costa, i aquests autobusos en general tenen molt d'èxit. En aquestes poblacions hi van entre 3 i 4 vegades l'any, ja que una dona hi pot anar 3 vegades l'any i un home 4. Tal i com ha assegurat Casacuberta, es fa un qüestionari previ a qualsevol persona que vulgui donar sang per assegurar-se que ho pot fer i que no es posa en risc. Tot i així, les primeres vegades sempre són una mica més complicades, però tal i com va dir la senyora Casacuberta, sempre hi ha els doctors i doctores, infermers i infermeres per ajudar. Amb aquesta marató hi ha dues novetats, bàsicament. Una és el WhatsApp Sang, que és un número de WhatsApp per fer qualsevol tipus de consulta, que és el número 677-071-756. Tornem a dir 677-071-756, o si no, també l'altra novetat seria el trap de la donació de sang, que és un homenatge que ha fet el músic Lil Dami.
What sang? No sé, hauríem de repensar una mica aquestes coses del naming, eh? I d'aquesta marató de sang, d'aquesta marató, aquesta necessitat de donar de sang, us expliquem ara que l'Ajuntament de Palamós obrirà una nova convocatòria pel Servei de Socorrisme i Vigilància a les platges del municipi. Segons ha informat Ràdio Palamós, el consistori va aprovar-ho en la darrera Junta de Govern local i preveu que es pugui adjudicar una concessió per 2 anys, que sigui prorrogable per 2 anys més, Maria Monteís.
En declaracions a Ràdio Palamós, Xavier Llobera, regidor de platges de l'Ajuntament, ha explicat que enguany es vol recuperar la normalitat del servei, ja que l'any anterior es va haver d'enretirar
retirar el primer concurs després de tenir coneixement del recurs presentat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. En aquell s'al·legava que el preu que s'estipulava com a mà d'obra en l'estudi econòmic del consistori estava per sota del que determina el conveni col·lectiu que regula el sector dels socorristes. Amb tot això, es va haver de convocar un segon concurs amb un contracte de només 70 dies de servei i amb menys prestacions. Només una empresa va presentar licitació.
Es farà una nova licitació, es va aprovar aquest dia 30 a la Junta de Govern Local, es farà una nova licitació, sortirà un concurs i s'hi podran presentar totes les empreses que creguin convenient. La previsió és que pugui començar el servei el primer cap de setmana de juny, puguem tenir ja servei a les platges el primer cap de setmana de juny.
Recordem que tant l'estiu passat com fa un parell d'estius hi ha hagut algunes polèmiques amb algunes platges on es parlava de socorristes amb condicions que treballaven o que presumptament treballaven amb condicions que estaven per sota del conveni. Veurem què passa amb aquesta licitació de Palamós. Hi ha en qualsevol cas alguna novetat al respecte del servei respecte a l'any passat?
Sí, l'Ajuntament està estudiant la possibilitat de variar els horaris i com a novetat destacada hi ha el bany assistit, un servei adreçat a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda i que té l'objectiu de facilitar-los l'entrada i la sortida de l'aigua per tal que puguin gaudir d'un temps de bany fent ús, si cal, d'una cadira amfíbia. El servei estarà disponible a les platges Gran de Palamós i Cala Fosca. El contracte del Servei de Salvament i Socorrisme a Palamós surt a concurs per un preu de 177.000 euros anuals.
Més o menys és el mateix i estem estudiant variacions i potser amb els horaris, i també hi ha una gran novetat que és el que és el bany assistit. Hi haurà un fix amb un horari tant a la platja de Palamós com a la platja de la Fosca.
Gràcies, Maria. 8 del matí, 35 minuts.
Xupa la gamba, xupa la gamba, xupa la gamba, xupa la gamba.
I em perdonareu la petita broma, però és que per il·lustrar aquesta notícia, aquesta cançó ens agrada. Les 16 embarcacions de la gamba de Palamós ja no han sortit del port. I és que ha començat la vera, que s'allargarà durant 2 mesos i que té com a principal objectiu facilitar la regeneració dels caladors de pesca, Maria.
Els pescadors tornaran a la feina el proper 5 de març mentre resten a l'espera per rebre les ajudes de l'administració per fer front a les aturades biològiques que hi ha cada any per aquesta època. Les 8 barques d'arrossegament de la flota palamosina s'afegiran a la veda el 3 de febrer i s'aturaran durant un mes. El pla de gestió de la gamba va entrar en funcionament l'any 2013. La voluntat d'aquest pla és reduir l'esforç pesquer i fer una explotació sostenible d'un recurs valuós i de qualitat com és la gamba de Palamós. Això s'ha aconseguit gràcies a la reducció de la flota, l'ús d'arts més selectives i de menor impacte i per deixar reposar els caladors. Per això, un any més es fa aquesta aturada biològica de 60 dies. En una entrevista a Ràdio Palamós, Toni Albalat, patró major de la confraria de pescadors, ha explicat com ha anat l'inici de la veda.
Bueno, de moment, aquest any, ja estan aprovades el poder comprar les del 17 i el 18, i bueno, i ara ens queda pendent pues, aquesta veda que farem, o sigui, del 18 al 19, i ara queda pendent pues, de lluitar pues, perquè també és efectiva aquesta propera veda que es farà. Pues.
I quina valoració fan, doncs, els pescadors d'aquest període de veda?
Els pescadors expliquen que la veda és positiva i que ha facilitat que es pugui pescar gamba de talla més competitiva i, conseqüentment, vendre-la a un millor preu. Afirmen, però, que les ajudes per part de l'administració triguen a arribar, tot i que renunciar a 2 mesos de treball té resultats positius.
La manera aquesta de fer la veda, de fer els 60 dies de seguit, i, bueno, i pel que fa a les novetats, bueno, que les malles de 50 mil·límetres pues, s'han estat utilitzant durant tot el temps, des del dia que es van implantar. Es van instal·lar uns cops de malla 50 el mes d'abril del 17, i aquest mes de maig passat es varen tornar a renovar posant en malles de 52.
Doncs xupa la gamba. En qualsevol cas, que sigui sempre de Palamós i sobretot que sigui triada i pescada respectant tots els processos que de fet ja es respecten, eh? Acabem el relat de les notícies més destacades a casa nostra explicant-vos que s'ha convocat la cinquena edició del premi del concurs de microrelats de dones de Santa Cristina d'Aro.
La gran novetat d'aquesta edició que organitza el Punt d'Igualtat del municipi és que es poden presentar obres en castellà i català. La temàtica d'enguany se centra en la diversitat de les dones, dones d'arreu, dones i diversitat d'origen nacional, ètnic, cultural, religiós, etc., ja que s'emmarca en el projecte que es va iniciar el novembre titulat Cristinenques d'Arreu. Els treballs un per autor o autora han de tenir un mínim de 14 anys, s'han de presentar presencialment o per correu postal al Punt d'Igualtat entre el 8 de gener i el 10 de febrer. El lliurament dels premis es farà el 6 de març a l'Espai Ridaura. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, que compta amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Santa Cristina d'Aro Armesenda, la Biblioteca Municipal Valdiri i Reixac, l'Hotel Mas Tapioles i l'Institut Català de les Dones, es reserva el dret de publicar o difondre també els treballs presentats al concurs.
I a 6 minuts perquè siguin 3 quarts de 9. Fem un cop d'ull a l'actualitat d'àmbit una mica més general, com cada dia ho fem amb l'Alba Lejide. El president Quim Torra al·lega al Tribunal Suprem que la JEC usurpa funcions del Parlament i tribunals perquè no és competent per tal de retirar-li l'escó, Alba.
La defensa del president demana la suspensió cautelar de la decisió de la Junta per evitar un dany irreparable. D'una banda, argumenta que només pot actuar dintre del període electoral i de l'altra, apunta que la seva funció mai és reiterar la credencial, sinó decidir prèviament si un candidat és elegible o no. Subratlla, a més, que encara s'ha de pronunciar el Suprem sobre la qüestió i cita el reglament del Parlament que preveu la retirada de l'escó quan hi hagi sentència ferma.
I el govern avisa que està preparat i que serà diligent perquè Oriol Junqueras assisteixi dilluns al ple de l'Eurocambra. El president Quim Torra i membres de l'executiu assistiran al Parlament Europeu.
El que tenim clar és que, per indicació del president Torra, aquest govern serà diligent per tal de garantir que el senyor Oriol Junqueras pugui assistir com a eurodiputat el dilluns en el ple que se celebrarà a Estrasburg en el Parlament Europeu. Sigui quin sigui el mecanisme, nosaltres confiem que el Tribunal Suprem acatarà la sentència que va dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que deia que Oriol Junqueras era eurodiputat i que havia d'estar posat de manera immediata en llibertat.
Budó no ha concretat cap d'aquests mecanismes, però ha apuntat que el govern confia que el Suprem acati la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que indica que Junqueras és eurodiputat i que ha de poder assistir al ple del dia 13. Si no és així, la consellera ha apuntat que hi ha altres mecanismes que possibilitarien que el líder d'Esquerra pugui entrar al Parlament Europeu sense donar-ne més detalls.
I Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull demanen al Tribunal Constitucional la llibertat i que s'anul·li el judici per aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La seva defensa considera que tenien immunitat des que van ser elegits diputats al Congrés.
Nosaltres el que li traslladem al Tribunal Constitucional, que hi havia aquests dubtes interpretatius i que el Tribunal Suprem els feia restrictius respecte als drets dels nostres clients, li diem, penso que aquesta sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea ajuda a interpretar el contingut de l'article 71 i no seria lògic pensar que el que val per un eurodiputat no valgui per als diputats o senadors d'un dels països membres de la Unió Europea del que forma part d'aquest Parlament Europeu.
Així demanen que se'ls deixi en llibertat cautelarment mentre s'estudia el recurs i que, finalment, sigui anul·lat el judici. Tot això en virtut de la sentència del 19 de desembre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que reconeixia la immunitat com a eurodiputat d'Oriol Junqueras des del dia que va ser designat europarlamentari.
David Bonvehí i Jordi Sánchez ja negocien l'encaix entre el PDeCAT i la Crida. Els presidents de les formacions lideren les converses a Lledoners amb la incertesa de com es presentarà l'espai en les properes eleccions.
El PDeCAT va acordar el desembre transitar cap a JunsperCat amb una estructura única, una fórmula que podria passar per una coalició del partit de Bonvehí amb la Crida, sota la marca de JunsperCat, que és propietat del PDeCAT. Tot i això, veus de la formació de Sánchez reticents a presentar-se amb el PDeCAT suspesen l'opció de concórrer en solitari. La Crida celebrarà una assemblea general al març, on podria debatre una proposta d'actuació política que impulsa el seu president.
Gràcies, Alba Lejide. Dos i tres quarts de nou, posem-hi comentari d'opinió en aquest cas. En la veu del periodista begurenc Pere Carreras.
He apuntat en una llibreta tot allò de bo que he de fer el 2020 i que he fet malament l'any que deixem. Bé, no tot ha estat dolent, perquè mantindré l'any que hem començat la meva dieta anti-Twitter, que considero que és la font de molts mals del país. Tinc la sensació, almenys així m'agradaria, que la major part de la societat no fa ni cas d'aquesta xarxa, que últimament només ens aporta vòmits en forma de missatges breus i mala llet col·lectiva amb pocs caràcters. De Facebook, que cada dia es va fent una mica més petit, millor no parlar-ne. I em quedo, de moment, amb Instagram, que ens ensenya la càndida felicitat ensucrada de postes de sol o de gent entaulada davant de platarros de cargols, paisatges exòtics o postureo. Però, en definitiva, diem que Instagram aporta alguna cosa més positiva que no pas aquella competició a veure qui diu la frase més ridícula, més feixista, més cafre o més troleïta, les que s'ensenyen a primer de cunyadisme i que tant podem sentir aquestes festes. He començat l'any com tothom, és a dir, fartant-te'm de xurros i de xocolata desfeta i quasi al mateix moment pagant el rebut del gimnàs del gener, al qual hi aniré dos dies i mig sent molt generós perquè jo la valgo. He començat l'any, com us deia, amb una llibreta plena de bons propòsits que penso complir, perquè em va portar una tarda de pensar molt i molt i molt, i per donar-hi més solemnitat ho vaig escriure en una biblioteca. Sembla que fa més seriós apuntar les coses aquestes en una biblioteca més que no pas al bar de plaça entre xistorres, callos o patates braves. El meu llistat pulcre i endreçat està ple de bons propòsits. A la meva llibreta indico que no correré amb el cotxe, que escriuré cada dia una mica, que llegiré d'una vegada l'Ulisses de Joyce, que escoltaré dues hores d'anglès al dia, que aniré a córrer cada matí a les 6 de la matinada, que estalviaré 4 quartos i que finalment tindré organitzades les sabates i la roba i que m'obligaré un cop a la setmana a planxar camises, que és la cosa que més odio al món. És curiós el futur, perquè et porta a pensar que tot allò dolent ho faràs de més bona gana demà, la setmana vinent o a l'any nou. Menjar bledes i mongetes verdes formarà part de la dieta del gener, del febrer, del març i de l'abril, diu la meva llibreta feta al desembre, que vaig escriure després d'haver-me menjat tot sol una plata de canelons. Deixem passar aquestes festes i després, amb tota la il·lusió del món, abandonarem les gambes i els escamarlans per les peses, la cinta de córrer, la sopa de col, que és diurètica, i el peix a la planxa. I no ens hi posarem per poc, perquè l'any 2020 perdré 20 quilos, perquè així ho diu la meva llibreta i és obligatori seguir-la. I la meva santa llibreta també diu que no cometré excessos, que a tot diré sí senyor, que aniré a fer-me revisions al metge més freqüents, que em revisaré el colesterol i que em compraré un rellotge d'aquests que et controlen les pulsacions, les hores del son i els quiquis, i que evitaré els dònuts i que això de portar recada als 46 ja no em fa jove. Seguiré fil per randa tot el que he escrit a la meva llibreta i sobretot faré el que no està escrit, que és simplement agafar la llibreta, llançar-la en marc i oblidar-me de tots aquests propòsits. Bon any 2020, net de desitjos irrealitzables.
Doncs jo no sé si ho he sentit bé, però m'ha semblat dir que incrementarà els quiquis. Arbat, tu has sentit el mateix o no?
Absolutament, m'he quedat així una mica fava girat.
Estàvem parlant de sexe, eh? Estàvem parlant de...
Sí, no, sí, sí.
Anava a dir de follar.
Sí, és això, no?
Home, com a bon propòsit no està malament.
No, i tant.
Vaja, si no ho heu acabat de sentir bé...
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ara sí, Ignasi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, gràcies a Déu. Escolta, com ha anat això?
Molt bé, escolta, moltes pel·lícules he vist aquests dies, eh?
Ah, sí?
Sí. I la majoria...
Digues.
No, dic que la majoria, curiosament, a Netflix, a Amazon... Escolta, s'han posat les piles aquestes plataformes a treure un munt de títols interessants.
Doncs saps que em va sorprendre? Que ahir vaig anar al cinema a veure Star Wars i vaig flipar que vaig veure tràilers de pel·lícules de Netflix i d'Amazon Prime.
Sí, és veritat. Ara ja ho pots veure al cinema. Jo també vaig flipar i dic... De fet, algunes de les de Netflix s'arriben a estrenar en sales molt limitades i pocs dies, però...
Sí, però en el cas de Netflix, per exemple, anunciaven una sèrie. I en el cas d'Amazon Prime, sí, una altra sèrie també a Amazon. No, vaig pensar... Sí. Vaig pensar, carai, tu, els cines han arribat a un punt en el que diuen allò de perdidos al río, saps? I...
A veure... Penso una cosa, que això és publicitat pagada per aquestes plataformes, per tant, qualsevol cosa que sigui calés...
Sí, home, està clar, però seria tant com que Ràdio Capital si anuncies un programa de ràdio per a Palafrugell, no sé com dir-ho.
Home, si paguen, no sé, eh?
No.
Seria estrany, sí.
No ho passaríem ni pagant.
Ja.
Per una qüestió de dignitat de la nostra antena. Bueno, va, vinga, amb l'Ignasi Arbat. L'Ignasi Arbat és el responsable del programa Ningú no és perfecte, que emetem a Ràdio Capital aquesta nit a partir de les 10, i l'Ignasi Arbat també ens parla de cine i d'estrenes de cinema. I aquesta setmana, Ignasi, comencem per la primera?
Doncs va, obrim, si vols, amb 1917.
Doncs deixem que soni el tràiler.
Blake, pick a man, bring your kit.
I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing.
You have a brother in the battalion.
Yes, sir.
1917, pel·lícula de guerra, eh?
Sí, senyor, això és una pel·lícula que ha dirigit el Sam Mendes i amb els Globus d'Or es van dur un premi important. I els BAFTA també ha rebut forces nominacions, i d'aquí doncs una setmaneta i una mica més que arriben els Oscars, que segurament també arribaran un munt de coses per aquesta pel·lícula.
La recomanem?
Sí, absolutament. A més, el Sam Mendes, que no havia fet res des de Skyfall, que era l'última de James Bond, ha fet una pel·lícula bèl·lica de la Primera Guerra Mundial, que realment és una cosa difícil de veure, perquè gairebé totes les pel·lícules bèl·liques d'època estan ambientades en la segona Guerra Mundial.
Correcte.
Però una qüestió d'espectacularitat, és a dir, en tema d'avions, en tema de tot el que va significar la Segona Guerra Mundial. Clar. La primera va ser una cosa més... que no hi havia tanta tecnologia per entendre'ns i s'havien de fer molts trajectes a peu i no dona per coses tan espectaculars com la segona.
Clar. Doncs 1917, pel·lícula que recomanem...
Sí. Sí, i a més és curiosa la història, eh? Si vols saber,
sí.
Sam Mendes, saps com li va venir al cap fer aquesta pel·lícula?
No.
Doncs el típic, una història que li va explicar el seu avi, saps aquestes històries que expliquen els avis de la guerra?
Doncs sí.
Va sorgir així.
Ostres.
I a partir d'aquesta història ell s'ha muntat aquesta pel·lícula, que explico ràpidament l'argument, eh?
Sí.
És una missió pràcticament suïcida, en què un parell de soldats han d'entregar un missatge que impedirà que morin 1.600 soldats. Aleshores, per transmetre aquest missatge han de recórrer tota França, pràcticament, o mitja França, que es troba, a més, en setge, eh? O sigui, que serà la cosa bastant complicada. I trobem gairebé un munt d'actors britànics, eh? Mark Strong, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, és a dir, el boi millor feinata del cinema britànic, sí. El trobarem en aquesta pel·lícula.
La pel·li és de producció americana, eh? Entenc, això sí?
Sí, produït per un gran estudi, però... Sí, no, és...
Universal, estic veient.
Sí.
1917, primera pel·li del matí d'avui, la segona...
¿Qué lleva a un leñador a querer ser farero?
Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo.
Estás huyendo. Guarda secretos, ¿eh?
No, señor.
La segona pel·li és aquesta que sona de fons i que es diu El Faro, Ignasi.
Correcte. Aquesta pel·li va guanyar el Premi de la Crítica al Festival de Cannes... va passar també pel Festival de Sitges I recordem que està dirigida per el Robert Eggers, que aquest senyor ve de fer La Bruja, que és una pel·lícula que també va passar per Sitges, que va tenir força ressò i que va portar també una mica la seva polèmica. Però jo diria que més polèmica ha portat El Faro, perquè a més El Faro ja és que, si és un tipus, el Robert Eggers, que veia una mica d'autor, El Faro diguéssim que s'ha passat tres pobles, perquè està rodada en blanc i negre, sí, i en format 4:3.
En format 4:3, format... sí, el de les televisions antigues.
Sí, sí, correcte. I bé, és una cosa, si més no, bastant curiosa, no?
Només faltaria que diguessis que l'ha gravat en format vídeo Betamax, saps?
Pues podria haver-ho fet, eh? Ja, però... I és un format que és, diguéssim, que no és gaire cinematogràfic, no? Perquè estem acostumats a aquestes pantalles que ocupen tot, i a 4:3, vaja, que només aprofites una part molt petita del que és la pantalla.
Bueno, respecte de la pantalla de cine, s'aprofita un terç de tota la pantalla, sí, perquè el cine són 16:9, no, que va, més gran, sí, sí, 21, sí, no sé què, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Per això t'ho dic, ja, segurament hi haurà gent que sortirà a buscar l'acomodador i li dirà, escolta, és que això no va, això...
No es veu bé. Li fotran un cop al costat de la pantalla, dirà, és d'ells aquest problema, és d'ells això.
Exacte.
Molt bé, El Faro, la recomanem, per tant, sí, també, eh?
Bueno, sí, però és una pel·lícula especial, eh? És a dir, a veure, aquí trobem de protagonistes el William Dafoe i el Robert Pattinson, que són dos tios que estan en un far sols i han de conviure durant un temps. A més, el William Dafoe, diguéssim, el seu personatge, és com el jefe, té un caràcter dur i especial, i el que destaca sobretot la pel·lícula és per el treball dels dos actors, eh? Perquè sí que és cert que té una fotografia molt bona, l'atmosfera també està molt cuidada, la música, les interpretacions, que ja ho deia abans, però jo personalment em vaig avorrir molt amb aquesta pel·lícula. Pensa que el tema principal és una mica la bogeria, i com aquests dos protagonistes embogeixen davant de la solitud de trobar-se en un far, i trobem diàlegs bastant intranscendents, moltes escenes oníriques, que sobretot aprofita el blanc i negre. Jo pràcticament la recomanaria a molts fans de La Bruja, i els qui no els hi va agradar La Bruja ja, que no ho provin amb aquesta, perquè és que es trobaran amb una cosa que encara és molt més dura que aquella.
Doncs El Faro, si no sou una mica friquis, estalvieu-vos la pel·lícula, si de cas.
Bueno, és una cosa per provar. Si m'entén, el Robert Pattinson fa un paperàs, en aquesta pel·lícula.
Molt bé, escolta, falten 5 minuts, tenim temps per una de les dues. Ens queda Pavarotti i ens queda La Guerra de las Corrientes. Tria.
Fem La Guerra de las Corrientes, que Pavarotti és que és molt curt. És simplement un documental que ha fet el Ron Howard sobre la vida del tenor i ja està, pràcticament.
Doncs La Guerra de las Corrientes, a veure...
Thomas Alva Edison.
Tengo tantas ideas que tardaría 12 vidas en llevarlas a cabo.
Aquest és en Benedict Cumberbatch també, eh?
Correcte, sí, sí, el tenim per duplicat.
L'hem vist a 1917 i el veiem aquí, a La Guerra de las Corrientes. De què va això?
Mira, doncs això és precisament ens narra, com diu el títol, La Guerra de les Corrents. És a dir, va haver-hi una rivalitat en el seu moment entre Thomas Edison i George Westinghouse per determinar quin havia de ser el sistema de corrents elèctric dominant, si el continu o l'altern. I aleshores aquesta pel·lícula ens narra una mica la rivalitat entre aquestes dues personalitats. A més, aquí hi ha el Nikola Tesla, també és un dels personatges que hi veurem en aquesta pel·lícula, i veurem com se soluciona la cosa. El tema de la pel·lícula no és tant el seu argument, sinó que si jo t'ho dic que és una pel·lícula de l'any 2017, diràs, hosti, estem al 2020, què ha passat?
Hosti, estem al 2020, efectivament.
Doncs, si te dic que és una de les últimes pel·lícules que va produir Harvey Weinstein...
Ah, amigo.
Que aquests dies es troba de judici...
Sí.
Doncs ja entendrem com és que aquesta pel·lícula arriba ara i encara gràcies que arribi.
Molt bé.
Moltes de les de Weinstein ens van quedar al calaix. En aquest cas, a més, va haver-hi molta polèmica, com ja era costum en Weinstein, que es barallava amb els seus directors i que ell feia el muntatge de les pel·lícules dels directors. El mateix va passar amb aquesta pel·lícula, que es va presentar un muntatge a Toronto l'any 2017, perdona, i va rebre unes crítiques doncs, que no van agradar massa, i finalment quan, diguéssim, la Weinstein Company es va dissoldre, aquesta pel·lícula la va comprar una nova distribuïdora que n'ha rodat escenes noves, va canviar la banda sonora, ha eliminat alguns 10 minuts del primer muntatge i ha gravat 5 escenes noves, i aleshores d'aquest batibull doncs, surt aquesta pel·lícula que ja veurem com queda, que ha tingut molts i molts problemes.
Doncs La Guerra de les Corrientes, punt i final a la secció d'aquest espai que dediquem a parlar d'estrenes de cine per aquesta setmana. Ignasi, gràcies per ser-hi i tornem la setmana que ve, com sempre.
Vinga, fins la setmana que ve.
Una abraçada. D'aquí res, un minut i mig, escàs, seran les 9 del matí. Li posem punt i final a un supermatí en el que us hem explicat que l'Ajuntament de Palafrugell vol reordenar les terrasses de Plaça Nova per poder alliberar espai. Us hem explicat també que a Palamós s'ha obert una convocatòria pel Servei de Socorrisme i Vigilància a les platges del municipi. També que la confraria de pescadors de la Gamba han entrat ja en període de veda de la Gamba. Per tant, ara el mar descansarà també una mica de la pressió a la que se'l sotmet. També us hem explicat que la Bisbal presenta projectes de cooperació aquest divendres al Mundial. I també us hem explicat que a la Bisbal mateix, les obres del carrer Ample, està previst que s'acabin el mes de gener, segons ha anunciat l'Ajuntament. I per acabar, també, us hem fet una crida a donar sang, ja que el Banc de Sang reclama que li falten reserves de sang, en té només per 6 dies. Tot això us hem explicat just el mateix dia en el que us avancem també la previsió del temps pel dia d'avui, Albert Aparicio.
Jornada majoritàriament assolellada, amb vent de garbí que guanya una mica d'intensitat a la tarda, amb cops de força moderada. La temperatura no experimenta masses canvis, amb mínimes d'entre 0 i 2 graus, en punts de l'interior del Baix Empordà, i màximes de fins a 16 graus. Demà matí amb cel més tapat i fins i tot es podria escapar alguna gota, amb més sol a la tarda i durant la resta del cap de setmana.
Doncs gràcies per fer-nos confiança, gràcies a l'equip que fa possible aquest programa. Tornem demà a les 8. Adéu-siau, bon dijous.
Supermatí.